setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 7 d'octubre, que ja hem passat la línia de l'octubre, i això és el programa de cap de setmana. Jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de fer joies, ens ho explicarà la Maria, una oient que ens ha escrit per explicar-nos doncs, aquesta afició que al final esdevindrà, si tot va bé, la seva professió. Coneixerem un negoci centenari de Canet de Mar, el Forn Mas Vidal, i us donaré a conèixer també un restaurant molt diferent, a bon preu i qualitat, per anar a Barcelona. Regalarem entrades per veure el Gerard Jofre, el fill de l'Eugenio, al Teatre Llantiol els dissabtes a les 11 del vespre, i aprendrem millor la nostra llengua catalana amb l'Adrià de Jo Aprenc Català. Us donaré una molt bona oferta teatral per anar en família i també en regalarem entrades, així que heu d'estar atents. Per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Hobbies curiosos.
Setmana en el programa us portem hobbies curiosos. Recorda que si tu mateix o tu mateixa ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. No tingueu vergonya, perquè estic llegint hobbies de tots tipus i no tots poden sortir, però anem triant diferents. I en aquest cas, aquesta setmana, m'han agradat molt un que és de disseny de joies, i a més fa uns dissenys magnífics i molt bonics, que ella és la Maria, que ens ho explicarà. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia. Què tal? Com estàs, Raquel?
Molt contenta de que ens expliquis aquest hobby que està mig esdevenint ja com una professió.
Sí, la veritat és que sí. Vaig començar fa 5 anys i sempre m'havien agradat molt això, les joies, bueno, tot el que sigui així, complements per veure'ns guapes i sentir-nos ben el dia a dia. Jo li reclava al començament a la meva mare i això ho vaig penjar un dia a Instagram, 4 arracades que vaig fer jo a casa un dia molt tard. I algú va dir, vull comprar. I jo dic, ostres, això no té preu ni té res. No sé ni com vendre-ho ni què fer. I d'això doncs vaig anar posant poquet a poquet. Doncs ara vaig fer primer una web, una a l'Instagram, els enviaments, etcètera, etcètera. I doncs mira, ha vingut un negoci, sempre he vist com una segona feina i estic molt contenta de ser aquí, de poder-ho explicar més a més a la ràdio.
I escolta, quan... Clar, això ho has fet tu, vas fer el disseny, ho vas crear tot, i quan vens el primer, no és com desprendre't d'algú molt, molt teu?
Sí, la veritat és que sí. I a més era estiu i molts eren així vermells, amb petxines o perletes, i també els estils han anat canviant, però sí, de vegades em passa que venc l'últim que m'hagués encantat quedar-me, de vegades per ser una mica un record, no? I no sé, sap greu perquè és com si, bueno, això, algunes coses sí que faig molta part del que venc i alguns no, alguns són comprats, però em sento molt orgullosa de tot el que tinc, soc la primera clienta de tot el que porto i m'encanta tot el que venc, i llavors crec que això també es transmet molt a les clientes.
I com vas començar aquesta afició, aquestes ganes de fer joies diferents, de fer aquestes formes que fas? Bueno, vull dir, als amics que ens esteu escoltant, si voleu entrar a veure la pàgina, és miarabcn, a l'Instagram, @miarabcn, o 3w.miarabcn.com, així poden veure del que estem parlant.
Sí.
Com et vas iniciar?
Doncs això, a l'estiu, estava un estiu molt avorrida i havia acabat d'acabar el màster, i sentia doncs, que m'agradaria fer alguna cosa més, que dic, ostres, segur que puc fer alguna cosa més a la vida, que no només, no sé, anar a treballar una feina, tornar a casa, i sentir que no, bueno, sentia que no estava completa del tot, no? Que em faltava alguna cosa més. I sempre m'havia agradat molt tot el tema de la moda, dels complements, de com combinar les coses, que sento que si poses una cosa que t'agrada i que et sents bé amb tu mateixa, de cop sembla que el dia et vagi millor, no? O amb els colors adequats, etc. I un dia vaig començar a fer-ne, perquè sempre pensava, quan les comprava o quan ho veia a les botigues, pensava, ostres, si aquesta fos una mica més gran, m'aniria perfecta. Si aquesta fos una mica més petita, si fos en blau, si fos en vermell, en verd, en platejat daurat, no? I sempre els pensava en fer canvis. I un dia vaig parlar amb una noia que era americana, que jo coneixia, i em va dir, ostres, Maria, i per què no comences? Què necessites? I dic, ostres, doncs Instagram, re, i no sé, començar, no? I vaig començar i aquí estem.
Clar, i mica en mica vas anar fent fins que vas anar creixent. I on a quin lloc ho comercialitzes? A través de l'Instagram o en algun altre lloc?
Vaig començar a través d'Instagram i llavors quan portava un temps tothom em deia, tenia conegudes que em deien, és que quan jo miro amb la meva germana, per exemple, que ens agradaria comprar alguna cosa, et faltaria un catàleg, et faltaria una web. I doncs llavors vaig dir, doncs necessito una web. I em vaig posar com una boja obsessionada a fer la web, no? I després, que crec que això és una de les coses que m'ha ajudat molt, no? La constància i de dir, com que ho haig de tirar dies davant sola perquè sóc emprenedora, doncs m'hi haig de posar jo i ningú més et farà la feina, sinó que has de ser tu, no? I llavors, després també, amb la web m'ha anat molt bé. Sobretot també en el moment de la Covid, doncs jo estava allà darrere, no? De dir, bueno, mentrestant, doncs fent paquets, enviant coses a Instagram. Com que sempre ho he pogut fer des de casa, doncs per mi m'ha sigut, diríem, més fàcil de no pagar un lloguer d'una botiga, de no tenir les despeses de la botiga, no? I això jo crec que m'ha ajudat molt a créixer. I després també amb el tema de les fires, doncs amb això també m'ha ajudat moltíssim, perquè és una manera, és com un punt de venda que poso a diferents llocs de Catalunya o del territori, i on he pogut, i moltes vegades aquí a Barcelona, perquè era una mica que anava més a prop, però sempre, doncs, al Maresme, a Costa Brava...
Ets tu mateixa la que ets en la teva parada, amb les joies que tu has fet, i Maria, quina és la propera, ara que estem a octubre, la propera fira en la que se't podrà trobar? Si en teniu alguna ja, on tens alguna de programada?
Doncs mira, avui mateix em podreu trobar a carrer Avinguda Diagonal, 593, que és allà a les Corts, i en la qual em poso cada dissabte, i després, doncs, per Nadal també seré allà mateix a Diagonal i sempre me'n sortim de noves.
Molt bé, o sigui que avui sí. Ja tens feina després, sí. Així que jo t'agraeixo molt que hagis compartit amb nosaltres aquest hobby ja fet afició i ajudar-te que s'acabi convertint del tot en la teva professió que fas amb tanta passió i tant d'amor. És miarabcn, recordeu, a l'Instagram, www.miarabcn.com. Maria, moltes gràcies.
No, a tu, Raquel, que passeu molt bon dia.
L'entrevista.
Tot ha pujat de preu, la veritat que és una realitat. Els negocis ho han tingut molt difícil durant tota la pandèmia i també amb el dia a dia, amb aquestes apujades i les retallades o el manteniment dels sous. Per tant, aquí el que no farem és apologia a la tristor i a les deudes i als pagaments, però sí que celebrarem aquells negocis que, tot i les vicissituds que s'han anat trobant, tot i els anys i el que ha anat passant en aquests anys, s'han mantingut com el cas d'aquest negoci centenari a Canet de Mar, el forn de pa artesà Mas Vidal, i en parlarem amb la Carme, que aquest matí és amb nosaltres. Bon dia, Carme.
Bon dia, bon dia.
Carme, primer de tot, donar-vos l'enhorabona per mantenir-vos durant més de 100 anys. Perquè...
Moltes gràcies.
Jo suposo que tu no hi eres des del principi de tot.
No, evidentment que no, perquè el besavi va ser el fundador.
Com va ser la història del Mas Vidal?
A veure, el besavi, em sembla que era corredor d'assegurances, i llavors va tenir l'oportunitat de comprar un local i mira, i va muntar un forn. A partir d'aquí, aquest forn de pa ja va anar passant a l'avi, al meu sogre... I el meu home, i hem anat seguint la tasca de fer pa a la mateixa família en el mateix lloc durant més de 100 anys.
Déu-n'hi-do. I clar, heu vist de tots colors, no tan sols la pandèmia, heu anat vivint tots els canvis socials, econòmics, ha anat passant pel forn.
Sí, correcte, ha hagut molts canvis. A veure... Al començament, quan jo vaig entrar al forn, tothom era artesà al poble, realment artesà a majúscules. Llavors hi ha hagut canvis, hi ha hagut forns que han tancat, gent que s'ha jubilat, gent que no ha seguit, va començar la febre del calent, de tot calent, del precuinat, del congelat, i la gent va haver un temps que realment, encara siguin calent, s'ho menjava tot. I llavors, bueno, van tornar una altra vegada als orígens, la gent a tornar una altra vegada a valorar el pa artesà, el pa ben fet, el pa fet com sempre. Nosaltres treballem amb un forn de llenya, tenim dos forn de llenya, un gran, que és el que ens fa la feina grossa, diguéssim, i un de petit on coem tota la brioixeria. No tenim cap forn elèctric.
Clar, i és que tot això és un mèrit, perquè la gent, com bé dius, Carme, ja no cuinem tant com abans. Abans les àvies es passaven hores a la cuina i dedicant-s'hi. Avui en dia hi ha molt menjar precuinat, el ritme és molt ràpid.
Sí, ha canviat tot. Tot ha canviat. Tot ha canviat. I clar, i la gent, tothom... Pa calent. Però la gent ha d'entendre que un forner artesà no pot fer pa calent a qualsevol hora, perquè el nostre pa té un procés d'elaboració, de llevat, de cocció, que és molt fàcil obrir un congelador, per exemple, i dir, vine d'aquí mitja hora i te tindrà el que vulguis. El forn artesà, la gent ha d'entendre que no funciona així. Perquè moltes vegades també em pregunten, ah, està acabat això? Dic, mira, sí, ja no en tinc, ara ja fins demà. Ah, però a la tarda no en tindràs?
Clar, no. Sembla que es faci tot amb
res.
Clar,
jo no puc tenir a la tarda. Clar. I no puc tenir una peça o dues, que és la que em demana aquella persona. Jo si omplo una pastadora, vull dir, si jo omplo una màquina de pastar, jo necessito tirar com a mínim 25 quilos de farina. O, bueno, si és una formulació petita, bueno, jo tinc una màquina petita que m'agafa 2 quilos o una batedora, però tu no faràs tot el procés per vendre un pa o dos.
Perquè, Carme, per aquells que no ho sàpiguen, a quina hora s'ha de llevar un forner per poder començar a fer el pa i fer-lo del dia?
Mira, depèn. Com tu dius, tot ha evolucionat. Nosaltres també hem evolucionat. Hem intentat tenir una mica de qualitat de vida. Antigament, el meu home, a veure, ell, a les 10, a les 12, ja s'anava a treballar de la nit. 10, 12 de la nit ja s'anava a treballar. Llavors, ell feia tot el procés i la botiga l'hem obert sempre a 6:45 del dematí. Vol dir que a 6:45 ja havia d'haver-hi una mica de tot. No tot el pa cuit, però una mica de tot. Perquè te'n facis càrrec de quin és el procés. Si comences entre les 10 i les 12 i a les 10 i mitja ja obres persiana i ja et venen clients, aquest és el nostre procés. El que passa és que nosaltres ara hem inclòs tecnologia i llavors tens càmeres de fermentació controlada que el que fan és controlar-te aquella pasta que tu has posat, que tu has fumit aquell dia, i et permet treballar al matí, no amb un horari normal, però nosaltres, evidentment, horaris normals no hi ha ni aquest ofici, però et permet potser llevar-te a les 4 del matí i ja coure aquell pa que el dia abans ja el tenies allà a la càmera.
Doncs,
per tant, té un procés de fermentació molt llarg i et permet tenir un horari, entre cometes, una mica més normal, per conciliar una mica la família.
Clar, jo vull dir als amics que ens escolten que hem convidat a la Carme per treure el mite o la idea de que el que es desperta primer és el gall. Primer és
no.
La gent que fa pa, els forners, forneres, que des d'aquí vull enviar una abraçada enorme, sí. Que és una feinada i que és un aliment necessari, però són primer ells i després és el gall.
Sí, jo crec que quan el gall canta, el forner ja obre la persiana
ja
amb el producte.
Sí. Doncs, Carme, jo vull dir als amics que ens estan escoltant que si aneu a Canet de Mar heu d'anar al carrer Avell 7, on trobareu el forn de pa artesà Mas Vidal, un negoci centenari que, a més, ara de cara a Nadal fan torrons artesans, tot doncs, elaborat per ells, i que segueixin per molts més anys. I, Carme, gràcies per explicar-nos on el programa.
Moltes gràcies, encantada.
Teatre.
Enviem una forta salutació als amics de Girona, d'Olot, de Manresa, de tantes poblacions que ens escriviu. Jo us recordo el mail perquè sempre que vulgueu pugueu participar a camins.catalunya@cope.es. Si hi ha alguna cosa de cap de setmana interessant que voleu compartir, camins.catalunya@cope.es. I avui us parlo de la Factoria Cultural de Terrassa. També saludo a tots els amics de Terrassa que van estrenar el divendres a La Línia. Per primer cop es presenta a Espanya aquest gran èxit teatral que ha estat representat a més de 25 països i en 35 idiomes diferents. Per parlar-nos amb més i molt millor, tenim el seu director, el Robert Torres. Bon dia, Robert.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs molt bé. Robert, doncs trobo molt bé això que fas, perquè expliques a través de la línia doncs, el que és la fragilitat humana, el que... Com ho definiries? Tu millor que jo, que tu saps, des de la part directiva, el que és exactament.
Sí. La línia és un viatge a lo més fosc del ser humà. És a dir, anem traient capes de tota aquesta mena de com te diria jo, de màscares que portem a sobre el dia quotidianament i deixem realment d'alguna forma fins a quin punt pot arribar el ser humà quan realment quan es sent lliure, per dir-ho d'una forma, no? Quan ja no tenim ninguna por a res, sinó que creiem que en un moment determinat que podem fer-ho tot. I aleshores surt el pitjor de cadascú.
I exactament on aquells amics que vulguin venir a veure, on ho trobaran, a quina part de Terrassa ho trobareu?
A la factoria, farem a la factoria, és que no al centre cultural que hi ha la Factoria Cultural
de Terrassa és on podran venir doncs, tots aquells que ho vulguin veure aquesta obra que a més es porta interpretant a l'Off de Broadway des de fa més de 40 anys.
I tant.
I,
Perdona, sí que sí.
No, digues, Robert, que ets el director.
Aquesta obra la van estrenar dos grans de la interpretació, uno que està mort, que és el John Gazzale, que va sortir en El Padrino, en El Cazador, feia moltes pel·lícules, era el nòvio de la Meryl Streep i que va morir de càncer als 34 anys. I el protagonista era el Richard Dreyfuss, que va ser a Tiburón, va fer moltíssimes durant molt de temps, va ser un dels grans actors de Hollywood i que ara està malalt, el pobre, i té problemes.
Bueno, per no parlar de tristeses, parlarem de l'obra de què va. El Miquel Arnau, com a protagonistes, és una comèdia absurda que examina a cinc persones que estan esperant darrere de la línia per motius desconeguts. I durant l'obra, els cinc es barallen usant tota mena de trucs i manipulacions. Que, de fet, Robert, jo penso que és com dirigir una gran obra de vida, de la vida, del que és la vida, que moltes vegades tenim baralles tontes, desaprofitem temps, ens preocupem per coses que són simples. És com dirigir un trosset de vida, no trobes?
Sí, i a més és que cada vegada que estem ensenyant o hem estat, abans de... Fins ahí, ¿no? Callant i tot això, ens donem compte de que sempre descobrim algo nou, perquè a part de divertida i de totalment absurda, perquè me veig molt del Brecht i del Beckett i tota aquesta gent, de Ionesco, toca la fibra, no? T'estàs rient molt, però després dius, ui, no sé jo si no, el que m'estan dient realment té gràcia o no, o que passa que està fet d'una forma que rius molt. I, sobretot, és una obra que, a part de moments que perquè pots riure molt i que hi ha una baralla molt divertida i tot això, és la sonrisa constant. És la cosa de jo, esto, lo visto. Jo, això...
Clar que ens empatitzem, eh? Són moments que recordem perquè ens hi sentim identificats. És com un petit déjà vu.
Exactament. És constant. A més, és algo que no té atemporal, no? Uh-huh. Vull dir, perquè clar, al principi dius, bueno, això ve del Vietnam, quan van començar parlaven i dius, no, estem igual. És a dir, sobretot, per exemple, la dona és un personatge que al principi, doncs dius, hòstia, aquesta dona no en representa en res, perquè és tot lo dolent que una dona d'ara li agrada. Però
després t'hi trobes. Bueno, farem una cosa, per no fer-ne spoiler, que vinguin a veure-ho, que serà el millor, sens falta. Teniu doncs aquesta cita que també doncs, volem saludar des d'aquí els amics de Terrassa, la Factoria Cultural de Terrassa, des d'ahir, la línia, i doncs jo t'agraeixo moltíssim, Robert, que hagis estat al programa per explicar-nos-ho i que també ens facis reflexionar una mica sobre aquestes tonteries de la vida que tenim, que ens adonem compte o pensem que és eterna i algun dia s'acaba, per tant, millor gaudir-ne i riure molt, com deies tu.
Sí, se riu molt. I sobretot, ja dic, que surts amb un... rius, però no surts amb un... pots parlar. Quan acaba aquesta funció, també pots parlar i dius, jo que he vist, ja, 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 que burro que som tots, no?
Que també et fa reflexionar. Molt, no? Doncs una abraçada molt forta i segur que la vindrem a veure.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
56.757. 5, 6, 7, 5, 7. Serie 67. 0, 6, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí.
Imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta este domingo, ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
COPE Cataluña y Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Atenció que tenim al telèfon a Toni Nadal.
Jo pensava que tindríem molt de problemes en guany i la veritat és que crec que tenim la millor plantilla d'Espanya i crec que som millors que el Real Madrid.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
COPE Catalunya i Andorra.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què i a on menjar?
Quan veiem les coses fetes, ens pensem que hi han estat tota la vida. És com el primer submarí. La idea del submarí va aparèixer l'any 1884, 14 anys després de 20.000 llegües de viatge del submarí i de la mà d'Isaac Peral. Però hi havia un home que era un visionari, que abans de que aquestes coses existissin ja les veia en els seus escrits, en les seves novel·les, i us parlo de Julio Verne. Un dels invents que es va imaginar Verne era el submarí, els coets a la Lluna, les capitals superpoblades, el telèfon i moltes altres coses que s'anticipaven al seu temps. Doncs d'aquí n'ha sortit un restaurant que també s'anticipa al seu temps, al nostre temps. A què heu de veure? És a Barcelona i es diu Verne Barcelona, al carrer Aribau 150. És increïble. Recordeu, al carrer Aribau 150, Verne Barcelona, entreu a la pàgina web, a l'Instagram Verne Barcelona, perquè és al·lucinant. Però jo el que he fet és dir-li al Mariano Parrot del Verne que vingui al programa i que ens expliqui què hi trobarem. Molt bon dia, Mariano.
Buenos días.
Buenos días. Un poco más y no te dejo hablar, ¿eh?
Muy buena introducción. Es que no lo puedo decir mejor yo. Está perfecto. Es igual.
Me gustó tanto, me impliqué tanto, que al final casi no me acordaba, bueno, que te había dicho que vinieras.
A nosotros nos pasó algo parecido cuando empezamos la lectura de Julio Verne. Obviamente nos enamoramos de las 20.000 leguas de viaje submarino, que es la inspiración principal de Verne, pero se pueden ver algunos guiños dentro del local a otros libros. Que bueno, no los queremos spoilear tampoco, la idea es que la gente venga, visite y vaya descubriendo y diciendo, mira, esto hace homenaje a tal libro, esto hace homenaje a tal otro. Bueno, esa es un poco la invitación.
Jo el que faig és que se m'han aportat un restaurant diferent, algun que he anat i que he quedat impactada perquè tots els amics que ens escolten ho coneguin, i aquí doncs em vareu enamorar. Però explica tu mejor què tipus de comida encontraran. Sí, del que és la decoració i de més, hi heu d'anar, hi heu de veure. Això no farem spoiler. Però el tipus de menjar, el tipus de proposta culinària que tenéis?
Mira, justamente ahora, este mes, estamos lanzando la carta nueva. de la mano de nuestro jefe ejecutivo Diego y a quien tenemos en salas de máquinas, Peter Espinosa, dirigiendo la cocina. Tenemos una propuesta nueva, muy desenfadada, muy moderna. Encontraremos un bocadillo de calamares muy muy madrileño con algunos guiños a Julio Verne, unos conos de pescaditos fritos. Es lo que te comento, es como muy desenfadado, está invitado para todos los paladares, puede venir gente joven, gente más mayor, es un poquito para todo el mundo. Divertida, es una carta divertida, es una carta moderna. Bueno, y un poco estos platillos que te comento, pescaditos, encontraremos algunas carnes, encontraremos carnes a la brasa, tenemos un costillar que cocinamos durante 12 horas para que quede súper meloso.
Comida muy rica. Que realment doncs, hi ha una carta molt extensa. Podeu entrar a www.vernebarcelona.com i veureu la carta, que és increïble. Però lo más bonito, Mariano, és que además creo que hacéis un microteatro especial, algo diferente.
Sí, tenemos muchas acciones de marketing. El Verne empezó como un restaurante de coctelería, pero siempre su objetivo fue generar experiencias. Entre ellas tenemos lo que es el microteatro, domingo por medio. Es un espacio que hemos construido con un pequeño escenario para que gente, actores jóvenes puedan mostrar su obra, su arte. Y la gente pueda disfrutar de un entorno. Realmente Verne, sé que está un poco trillada la expresión, pero realmente nace con ese espíritu, es que la gente venga y viva una experiencia, no solamente gastronómica, no solamente en cuanto a una cuestión estética, que ya de por sí es muy importante, sino también actuaciones, hacemos shows de tango, que nos gusta mucho, distintos shows de música, hacemos noches mágicas con magos. Bueno, hay muchísimas actividades. Una de las cosas más interesantes es poder ir a Verne y cada noche pues no saber qué va a pasar, pero algo pasa en Verne, como en cualquier libro de Julio Verne, cuando pasas una hoja no sabes qué va a venir y te sorprende. Pues ese es el objetivo, que vengas, que lo pases bien y te sorprendas.
L'únic que sabreu és amb qui heu anat acompanyats, és l'únic, la resta sorpresa.
Eso sí, importante.
L'acompanyante lo eligen ellos, ¿eh? Esto
sí. Cada uno que venga con quien quiera.
Doncs ja ho sabeu, podeu reservar el 613-01-2610, 613-01-2610, entreu a www.vernebarcelona.com i els seus horaris dimecres de les 7 a la 1, el dijous de les 7 a les 2 de la matinada, el divendres de les 7 a les 3, dissabte també de la 1 a les 3 i el diumenge des de la 1 del migdia fins a la 1 del vespre. Realment teniu un ampli horari, una carta fantàstica i dels postres ja no us en parlo. No diré nada de los postres, porque son increíbles, ¿no? Lo siguiente, los tequeños de Nutella a mí me dejaron flaselada, porque a mí me agrada mucho el dolç, los amigos que me escuchan ya lo saben, y aparte de la carta maravillosa, también tenéis unos postres cócteles increíbles.
Sí, Verne, bueno, nace como restaurante coctelería. La parte de la coctelería tiene un peso muy importante dentro de la propuesta gastronómica y estamos en constante desarrollo. Tenemos un coctelero jefe, Cristian Valls, que está en constante desarrollo y evolución de la carta. Así que encontraréis novedades a diario.
Pues te agradezco mucho, Mariano, que hayas estado en el programa para contarlo. Gracias. I jo, els amics que m'escolteu, us recomano de tot cor que aneu al Verne perquè us agradarà tant en estètica, en menjar, com amb l'acollidor que és, com amb el tracte amb tot l'equip. Muchas gracias, Mariano.
Muchas gracias. Hasta luego.
Entreteniment.
Fer riure és complicat. Hi ha grans i grans artistes. De fet, són virtuosos de l'humor. Com, per exemple, va ser l'Eugenio en el seu dia, amb aquells acudits que segur que molts de vosaltres coneixeu, per no dir pràcticament tots, i que perduraran sempre en el temps, i encara més per el ben fer que té el seu fill, el Gerard Jofre, a més amb la seva personalitat pròpia i l'actuació fantàstica que fa en el Teatre Llantiol, que ens regala cada dissabte a les 11. Per parlar-nos amb més, el tenim a ell, que ens ho explicarà. Bon dia, Gerard.
Bon dia, com estàs?
Doncs molt bé i molt contenta de que siguis amb nosaltres, que no és gens senzill, no és gens senzill el que fas, Gerard, perquè portes un humor de fa anys, adaptat a més ara, amb un estil també molt teu, que ho portes a la sang, això, vaja.
Bueno, crec que sí. La veritat és que no m'ho hagués pensat mai, que estaria en l'escenari, perquè que de petit ja m'hi portaven, ja m'hi portaven i em feien pujar a un escenari a cantar amb els meus pares. No m'hagués imaginat mai el fet de pujar a un escenari, el que he fet tota la vida, la meva intimitat, perquè amb el meu pare ensaixàvem, amb els meus amics em demanaven acudits, i ha sigut una sorpresa. I el fet de si vols que et sigui sincer, el que m'ha ajudat a treure'm aquesta llosa, perquè és un pes, evidentment, és com allò, el síndrome de l'impostor, no? Com si estigués això d'algú que realment no et pertany, no? Però el fet que hagués estat present a les rodatges de la pel·lícula, que properament estrenem aquest proper 23 d'octubre, la prèvia, i que el dia 1 l'estrena oficial a tot Espanya, ostres, veure tot el rodatge, i és una pel·lícula que va dels 11 millors anys de la meva vida, ostres, reviure coses quan hi ha un dolor, com he tingut un dolor durant tant anys al perdre la meva mare tan jove, ostres, m'ha ajudat, falta una mica encara, no vull dir que realment estigui totalment restablert, però bueno, són coses que un va amagant i que va tapant, i que, bueno, pues que amb l'ajuda de veure, reviure coses que he viscut en altres èpoques de la meva vida, pues m'està permetent almenys treure'm aquell pes, no? Menys mal que el meu pare va ser còmic i no futbolista, perquè jo, amb l'edat que tinc, perquè amb 54 anys que tinc, tindre que xutar una pilota ara o el fet de... Amb l'edat que ja que tinc, la veritat és que sé que ho tinc complicat, però més difícil ho tenen els fills del Messi, però bueno, ells no calen ni que xutin la pilota, la veritat. Però bueno, en definitiva, content, i només em queda seure i poder veure pues, aquesta pel·lícula, a la qual, pues, a part que és una direcció fantàstica, amb uns actors espectaculars, pues, bueno, tinc la possibilitat, a més de muntar i fer un paperet, un cameo com a actor, no? O sigui que espero començar la meva carrera. Jo volia ser el còmic més longevo i que començava més tard, i això és líquida pel xiquito. Jo m'hauré de conformar, pues, bueno, no sé si el segon, però bueno, que comença una estar en la món de l'humor.
Bueno, mai és tard, com diuen, si la dicha és bona, i en el teu cas ho és, i no sé si ens tens preparat algun acudit per avui, per poder explicar als amics que ens escolten, que molts estan de cap de setmana, alguns amb la família, altres conduint direcció a algun lloc, sí, altres des de casa.
Sempre tinc un acudit, i sempre, saps que sempre tinc entrades perquè sortegeu i que vingueu a veure amb el Llantiol. De moment estem els dissabtes a les 10 i mig, a les 11, variarem ara ja l'horari cap a les 10 i mig segurament, i més endavant farem dissabtes i segurament els dilluns, perquè hi ha un sector important, doncs, hostaleria i tot això, que quan vaig començar en el seu moment era un dia que m'agradava, i m'agradaria tornar a fer els dissabtes i els dilluns. I com acudir? Home, doncs t'explicaria aquell de... Diu, tu a què te dediques? Diu, jo soy traficante de órganos. Diu, ¿no tienes corazón? Diu, ¿esto es una crítica o un pedido?
Déu-n'hi-do aquest, eh? És el que en diuen humor...
negro.
Sí, humor negro, una mica pujat, però sí. Hi ha de tot, hi trobaran de tot. Sí. Lo important, Gerard, és que riuran, s'ho passaran bé, desconnectaran. Sí. Jo dono fe que l'he anat a veure i... paga moltíssim la pena, i a més ho heu de dir després a les xarxes socials, és important, perquè és curiós, però aquí ens passa molt, que anem a veure una cosa que no ens agrada i tothom ens queixem. Ara bé, anem a veure una cosa que ens agrada i ens costa molt de reconèixer-ho. Ho hem de fer també. S'ha de fer, bueno, els dos.
Lamentablement, som un país amb molt poca memòria. i aquí ho deixo, val? En quant a tot, en quant a això que tu estàs dient, com a recordar-nos de còmics que han donat moltíssim en aquest país i que crec que és, jo crec que és la millor medicina que hi ha a l'humor i que és una forma de viure, és una teràpia. A mi m'ha salvat la vida, ja t'ho he dit en més d'una ocasió, i res, si algú vol seguir a les xarxes, doncs arroba Gerard Jofre i que ho segueixin i que aconsegueixin les entrades que vulgui per venir a veure.
Doncs aquells que heu sentit l'entrevista amb el Gerard Jofre, heu d'enviar un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es, i n'entrareu en el sorteig d'aquestes entrades, que en regalem 5 de dobles. I, Gerard, jo t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí amb nosaltres i et deixem descansar perquè avui a les 11 tens funció, eh? Per tant, has
sí,
d'estar...
Sí, en modo avió. Un petonet, Camins,
un
que petó, vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
L'entrevista.
Català és la nostra llengua, la que portem a la sang. Evidentment que avui en dia es parla de tot. La qüestió és poder compartir estones amb tothom, poder, doncs, compaginar les llengües, però és important que quan les parlem bé. I en aquest cas, doncs, per ensenyar-nos a parlar correctament el català, per corregir-nos i perquè ho millorem, tenim a l'Adrià de Jo aprenc català i ens explicarà, doncs, avui algunes paraules que són correctes en català, però que no les utilitzem als contextos que són adequats. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel.
Déu-n'hi-do lo de barbarismes que devem fer, que no ens en donem compte.
Hi ha molts barbarismes i alguns passen d'una manera tan camuflada que no ens n'adonem. I avui justament et porto uns que un tipus de barbarismes que no són adequats en certs contextos. És a dir, per exemple, tenim la paraula tatxar. Tatxar és una paraula que està bé, però segurament no la fem servir en un context adequat. Sabries dir què significa la paraula tatxar?
A veure, jo en sé dues. Una que és el tatxant-tatxant, que és el que fan els mags quan apareix el conill, però és ben bé això, i l'altra és la de tatxar. Jo diria que és la d'agafar algun bolígraf i quan hi ha alguna paraula mal escrita, doncs hi fas un gargot, no?, i ho tatxes.
Doncs no és aquest el context en què l'hauríem de fer servir, sinó que tatxar significa agafar alguna cosa, tallar-la, per saber quina qualitat té. Per exemple, les síndries les tatxem per saber si són bones, si tenen bona qualitat. Llavors, aquest context que deies sobre el bolígraf, realment en català hauríem de dir ratllar. Per tant, dir tatxar en lloc de ratllar amb el bolígraf es consideraria un barbarisme.
Ostres, i segur que hi ha molts amics que ens escolten que ho diuen, ho pensen com jo. Si us plau, dieu-me que si envieu un e-mail i dieu que sí, perquè si no quedaré com l'única de Catalunya que deia tatxar el fer un gargot amb el bolígraf. a més, quina altra paraula podem trobar d'aquest estil?
Per exemple, també tenim afamat, que realment no és una persona famosa, sinó una persona que té fam, que té gana. O rentable. Rentable realment significa que es pot rentar, que podem posar la rentadora, però no que en puguem treure un rendiment, que aleshores seria rendible. Per tant, molta atenció amb aquests parells de paraules. I sobretot m'agradaria parlar-ne d'un, que és verbena i revetlla. Verbena és una paraula que és correcta, però saps a què es refereix?
No.
Verbena és només una planta en català. I les nits, per exemple, de Sant Joan, en diem revetlla.
És la revetlla, clar.
De fet, al principi, tant en català com en castellà, la verbena era només una planta. El que passa que en castellà va agafar un altre matís. I això ve perquè a l'edat mitjana es feien ofrenes de verbenes perquè creien que tenien un efecte curatiu. I perquè encara fos més efectiu, el que feien era tallar-la ben aviat al matí. Llavors van començar a agafar el significat d'aquest de verbena de ben aviat al matí, a la matinada, i després es va començar a aplicar amb les festes de Sant Joan, com que s'allargaven fins a la matinada, van anomenar-les verbena. Però això només va passar en castellà.
Ostres,
en català,
sí. Estic, ho estic corroborant, i perdona que et talli. Per cert, si el voleu veure, ell penja vídeos de Jo aprenc català a l'Instagram. El podeu trobar a la pàgina web www.joaprenccatalà, que l'Adrià en sap, i no ens enganya, perquè he posat verbena i sí, sí, em surten unes imatges d'una planteta amb molta flor, així com lila i de colors. O sigui que dono fe que el que dius és totalment real, eh?
I a més hem d'anar en compte, perquè en català les dues s'escriuen amb B alta i en castellà és la primera B baixa i la segona B alta. Per tant, també aprofito per comentar això de l'ortografia. I la paraula que hem d'utilitzar en català per aquest tipus de nit és la revetlla, que en fet ve de la paraula vella, que significa passar la nit sense dormir, que és el que fem a la revetlla de Sant Joan, a la revetlla de Cap d'Any. Ens allarguem molt a la nit i moltes hores que no dormim.
Molt bé, o sigui que tot això és una curiositat que n'estic segura que moltes persones doncs ho diem de la manera que no és. I pot passar, Adrià, que amb els anys, si hi ha tant volum de gent que ho diu diferent, s'acabi incorporant al diccionari o no es fan aquests canvis?
Sí, el que passa que normalment són reticents a incorporar-les i el que fan és donar un marge de temps per veure què fa la gent. Si està tan acceptat, tan arrelat que ho acabem acceptant, o potser d'aquí uns anys ja no s'utilitza. Per exemple, a l'època dels nostres avis era molt, molt freqüent dir la paraula busson. I avui tenim la paraula bústia tan normalitzada, no la vam acceptar en el seu moment, i ara no ens estranya utilitzar la paraula bústia, i de fet és la paraula més utilitzada. Per tant, primer es dona una mica de marge, i després, si realment està molt estesa, s'acaben incorporant. Tenim moltes paraules d'origen castellà que estan incorporades al català.
Però també me n'has dit una, que és que el busson, com dius, ja gairebé està obsolet. Ara tot és bústia, però bústia online. Gairebé tot s'envia ja per internet. Vull dir que aquesta ja pràcticament que desapareix com a paraula i com a físicament de manera material. Sí, sí. Doncs, Adrià, t'agraeixo moltíssim la teva aportació en aquest dissabte i t'esperem el dissabte vinent. Vull recordar als amics que ens escolten que el trobareu a 3W.joaprenccatalà o a l'Instagram joaprenccatalà. A més, ell fa classes, té uns vídeos fantàstics que us ajudarà doncs, a saber aquestes coses i moltes més. I Adrià, doncs, dissabte vinent t'esperem.
Doncs ens veiem dissabte vinent.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Escoltem la cançó Me Muero, de l'any 2006, de la Quinta Estación, i la meravellosa veu de la Natàlia Jiménez, la seva cantant. Aquest tema va aconseguir vendre més de 120.000 unitats a Espanya i encara avui dia és considerada una cançó d'èxit. Tot escoltant-la, deixo'm el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te'n aquest dissabte, per tant, queda't amb mi.